Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia, després que a la primera hem estat pendents del debat de política general al Parlament de Catalunya, on aquest matí han intervingut Junts, Esquerra, PP, Vox i els Comuns. I aquesta tarda ho faran la CUP i Aliança Catalana. A les rèpliques als grups, el president Salvador Illa ha fet un nou anunci sobre habitatge, un acord amb el govern espanyol perquè la Generalitat gestioni el patrimoni de la Sareb a Catalunya. Són uns 13.000 pisos i uns 300 solars. També us hem explicat que el Partit Popular forçarà Pedro Sánchez a comparèixer al Senat aquest mes per parlar dels casos de suposada corrupció que esquitxen al seu entorn i també al PSOE. Unes explicacions que Pedro Sánchez donarà quan farà un any de la Dana. Per tant, hi ha també aquí una lluita pel relat públic. I hem connectat tant amb Jerusalem com amb París, perquè continuem pendents tant de les converses per un acord de pau entre Israel i Hamas com de la crisi política que travessa França. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem destacar, Joan Bota?
Doncs que la vacunació del bestiar gironí afectat per la dermatosi nodular ha de començar les pròximes hores. Segons el govern, les primeres dosis venen de França i es començarà aquesta vacunació tan bon punt arribin. Anem cap a Girona, Laia Claret.
Bona tarda. Ho ha especificat fa uns minuts el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
El Ministeri de França ens han dit que estan en transport i, per tant, que no tardaran, però que no ens han dit una hora. Començarem a la tarda, al vespre o a la nit. Tots els veterinaris, tota la logística, Mossos d'Esquadra, gent rurals, tots els servidors públics i privats, també, tothom a treballar dia i nit per intentar vacunar el més ràpid possible.
Ha remarcat que el pla de vacunació està aprovat per Brussel·les. Ha explicat que la primera tongada de vacunacions es farà simultàniament en dues direccions, des del punt del primer focus a Castelló d'Empúries cap enfora i des de 20 quilòmetres a la rodona del primer nucli d'infecció cap endins. Ha remarcat que amb la segona tongada de vacunes que arribin, s'arribarà a vacunar els 90.000 caps afectats als 50 quilòmetres a la rodona des del nucli. Ordeig també ha remarcat que, de moment, hi ha confirmats els mateixos dos positius que ahir.
I no ens movem de l'Empordà perquè l'Ajuntament de Roses recomana als ciutadans bullir l'aigua de l'aixeta abans de consumir-la. Han detectat que un dels components de l'aigua potable ha superat els límits establerts pel Departament de Salut. Girona, Núria Pereira.
Bona tarda. També es recomana guardar l'aigua de l'aixeta en un lloc ventilat durant 24 hores abans de beure-la i dutxar-se amb els banys ben ventilats. El regidor de Serveis de Roses, Lluís Espada, explica que el problema és un gas, els trihalometans, que es genera al posar el clor a l'aigua per desinfectar-la, però diu que és un problema lleu.
Aquests gasos podrien ser potencialment perillosos amb una exposició continuada durant 25 anys. Però el Departament de Salut ens diu, escolta, feu una sèrie de recomanacions de la població.
El límit s'ha superat de manera ocasional i esperen que la situació estigui arreglada en unes 3 setmanes. L'origen del problema és que l'aigua arriba amb més matèria orgànica a desinfectar a causa de les pluges dels darrers mesos.
Més coses, la Universitat Complutense de Madrid s'ha personat com a perjudicada al cas Begoña Gómez. La institució educativa considera que l'actuació de la dona del president espanyol Pedro Sánchez li pot haver causat perjudici econòmic quan va dirigir una càtedra. La Complutense ha fet el pas després que el jutge Juan Carlos Peinado li va oferir la possibilitat de personar-se la peça principal del cas en què s'investiguen els delictes de tràfic d'influències, intrusisme, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. 16 organitzacions socials i de l'àmbit energètic s'han unit per prestar al·legacions a l'esborrany per una nova estratègia contra la pobresa energètica que impulsa el govern espanyol. Consideren que el pla és ambigu i poc ambiciós i falten mesures clau com la prohibició de fer talls o l'automatització del bo social. Josep Babot és un dels portaveus de la nova xarxa estatal pel dret a l'energia.
Simplement és una declaració d'intencions de què vol fer el govern en matèria de pobresa energètica durant els propers 4 o 5 anys, però després no hi ha una fórmula per poder exigir el seu compliment. Per tant, el que primer volem, nosaltres entenem des de la societat civil, és que aquesta eina és una eina d'incidència, volem que s'incloguin les mesures que realment són necessàries per poder erradicar el problema, però després cal una feina d'incidir i pressionar perquè aquestes mesures realment s'aprovin, no?
El Ministeri de l'Interior defensa la necessitat de millorar la qualitat de la formació a les autoescoles catalanes perquè actualment no aproven ni la meitat dels aspirants que s'examinen pel carnet de conduir. En resposta a una pregunta d'Esquerra sobre la gestió de la DGT, Fernando Grande Marlaska ha anunciat que destinarà pròximament 16 nous examinadors de conducció a Catalunya per cobrir el 100% de les places i revertir les xifres de suspesos.
Porque también es cierto, sabe usted, que de esa formación que está transferida a la comunidad autónoma, tanto autoescuelas como la formación de los que se presentan, vemos que los aprobados han disminuido ostensiblemente para el carnet de conducir a un 47%.
Això després que Esquerra es queixés que hi hagi gairebé 80.000 catalans que estan esperant per poder examinar-se del carnet de conduir. I ha arrencat a l'Audiència de Barcelona el judici contra un home que en va matar un altre després de practicar hores de sexe gràcies a la ingestió d'una combinació de drogues. El crim es va cometre al domicili de la víctima, a Vallgorguina, al Vallès Oriental, al febrer del 2023. Barcelona, Maria Núria Revetlla.
Van practicar el que s'anomena chemsex, en anglès una barreja de drogues i sexe. Segons els experts, la ingestió d'aquestes substàncies fa que el sexe sigui millor i es pugui allargar dies. La fiscalia diu que ho havien fet altres vegades a canvi de diners. Aquest cop, després d'hores de sexe, de sobte l'acusat va anar a buscar un ganivet a la cuina i li va clavar la víctima diverses vegades al pit i a l'esquena. Tot i així, l'home va poder fugir, però finalment va caure mort al carrer. L'acusat, que està en presó preventiva, s'enfronta a una petició de pena de 19 anys de presó i a pagar 500.000 d'euros d'indemnització als familiars de la víctima, que tenia una filla de 10 anys.
Les 3 i 6 minuts.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb l'Oriol Marc, cap de Política de la Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda. Tot bé, els tres?
Sí.
Tot molt bé.
Fenomenal.
Carai, carai, escolta'm, molt bé. Doncs vinga, anem al primer tema. I els dimecres ja sabeu que saludem el Santi Villas. Bona tarda.
Mira, jo no estic bé. Vull dir, que
tinc un problema ara grossíssim. Què ha passat ara, aviam?
Bueno, doncs m'ha passat ara que resulta que jo tinc un cangur que em va ara treure els gossos.
Sí.
No he deixat les claus al lloc on tocava perquè no sé on s'han deixat. No tinc cobertura, no puc contestar-li al cangur, no puc preguntar-li a la persona que ha deixat les claus. Tinc els gossos que se'm pixaran i se'm cagaran per tot el parc.
He vist que des que has arribat no fa res més que mirar el mòbil i realment estàs gestionant una crisi.
Jo ara ja no puc fer la secció normal perquè ja tinc...
Estàs pendent d'una altra cosa.
Tinc dos éssers, no sé, bueno, ja m'entens, dos vides, animals, al meu càrrec, i clar, jo no tornaré a estar a les 11 a casa, o sigui, molt malament. Demano ajuda des de la Ràdio Pública de Catalunya, algun serraller.
Com et podem ajudar? Doncs
pues és que no ho sé. Home, doncs sí. Pues, ja en tinc cobertura de Vodafone, vaig a fer una denúncia, perquè és que tinc a tope i no puc enviar un missatge.
Ostres. Però,
i wifi convidats mai funciona. Ni a Catalunya Ràdio ni a Televisió Espanyola.
T'he de dir dues coses. Hi ha una bona notícia.
Digue'm, què?
Per primer cop des de que vens a fer la dèria...
Tinc un problema.
El responsable d'això no és el director de l'emissora.
Bé, ja ha dit que no va al wifi. Ja ha dit que no va al wifi. Ja ha rebut.
Perdona, wifi convidats no va. No va bé. O sigui, porto donant voltes amb un mòbil que sembla que porto una espelma per tot Catalunya Ràdio, que això de les notícies, com es diu?
El Departament de Redacció d'Informatius.
He anat fins a la finestra.
Hosti, i tampoc? No. Si a la finestra no et va, potser ja no és problema nostre, ja és problema del teu telèfon.
Bueno, mai se sap, perquè això de les comunicacions a determinats llocs estan com, saps?
Ja.
Vull controlar-la.
Sí, és culpa del senyor Jordi Borda.
No,
i la
jo
segona
no
cosa
res.
Que anava a dir és, en realitat,
sí.
Jo no sé si...
Tu no et preocupes gens pels meus gossos, pobrets, no?
No, els meus gossos... Jo sóc
antigossos. Tu tens gossos? Ah, gossos, bueno, llavors, clar. Sí. És que, clar.
Jo també tinc gossa, eh?
Jo un dia em vaig oblidar, no saps el disgust.
Les meves cunyades també. Us dono el meu pèsam a tots plegats. Jo crec que tu ets experta en polítiques urbanes. Jo crec que jo no sóc expert en res, però les ciutats...
No ho sembla, eh?
Les ciutats han perdut
tot.
Les ciutats han perdut molt des que la gent té gossos. Què voleu?
Ja no, és que m'encanta. Jo no sé per què vinc aquí. Jo... Perquè ell el té. Ell el tens aquí per parlar de la flotilla, però ell pot parlar de tot això.
Jo en tens dos, eh?
Jo us he dit que em puc sumar ràpidament.
Comptes 3 contra 2, eh?
Et dic una cosa, anem a tocar aquest tema ara mateix i la vaig a canviar. Està tota la corporació dedicada,
sí,
informada a través de qualsevol, perquè jo no parli dels nous informatius de TV3. Ja la setmana passada no ho vaig poder fer.
Però,
no, ara parlem dels gossos. No, vull dir, almenys els hi faré aquest homenatge.
Ja bé,
vull dir, perquè clar, igualment me trobo tot el passat.
Però jo anava a dir una segona cosa, jo crec que no t'han de pagar. Perquè, en realitat,
la secció,
des de que et conec... cada setmana vens i dius parlarem de no sé què, però acabem parlant d'una altra cosa.
Pues una cosa et vaig a dir, encara no he signat el contracte, perquè ara no cobraré perquè m'envien uns mails que no acabo d'entendre.
Oi, oi, oi.
Saps? M'envien ja uns mails de la corporació,
sí,
però no...
Bueno,
sempre penso que és
ells han fet el mateix, eh? Clar, han hagut d'inscriure's, costa sí. La primera. No, després, no. Després hi ha com un rellotge,
es que
però la primera costa una mica.
Que a mi m'ho fan.
Tu poses...
Ah,
home, home, clar, per supuesto.
Hi ha gent que ha nascut per tenir cap de gabinet.
Home, exacte.
Ara, també diré, aquí estan empatats, perquè jo tinc gossa, però no tinc cangur de gossa. Yeah. Vull dir, a casa meva la gran discussió és qui passeja la Mel, que és la nostra gossa. A qui li toca?
Vull dir, jo tinc cangur de gos... perquè jo vaig trobar... O sigui, jo tinc un gos, però jo tinc dos gossos, per exemple. I aleshores, un és molt sentit. L'altre no.
Yeah.
Aleshores, el que és molt sentit, cada vegada que l'he portat, que jo he volgut sortir un cap de setmana, una nit, alguna cosa, l'he portat a una casa d'una persona que cuida gossos, a prop de casa meva, bueno, pues no sé què ha passat, però ha arribat un moment que no podíem sortir de la porta, vull dir, perquè baixava cap a baix, no volia anar perquè havia gastat en aquella casa. Pujàvem cap a dalt, no volia anar perquè tal. Corria quan veia una porta que dic, ui, aquesta és... Llavors, clar, va arribar un moment que vaig pensar, bueno, què faig? I llavors vaig dir, bueno, pues que vingui la persona a casa, els gossos no es mouen de casa... ells estan al seu entorn i al seu hàbitat, i la persona li compra un sac de dormir i dorm allà.
Veus?
No recordo...
T'ha agradat, eh? No, digue, des del punt de vista del màrqueting és boig, eh?
És que no tinc paraules. No fa...
Així els pobres no es mouen.
Fa uns mesos el Víctor Amela va fer una contra de La Vanguardia amb una senyora que deuria tenir un nom molt difícil, que era de Kènia. I li deia, i què li sembla Barcelona? Diu, molt maco. Diu, m'he fixat, diu, que pel carrer hi ha gent que va amb gossos vestits i que hi ha molt poques criatures. I vaig pensar, aquesta senyora és de Kènia, però com a antropòloga ho peta.
Bueno, escolta, bueno.
A veure, és que això és veritat, a Barcelona hi ha més gossos, o sigui, hi ha més llars amb gossos que llars amb nens.
I això no us sembla indicatiu de res?
Bueno, sí, que la gent no folla, ja està, res més.
Bueno,
bueno, o sí, però sense la finalitat.
Bueno,
sí, la gent està centrada en el mecanisme.
Dic una cosa, hi ha alguns que, o sigui, ho fem tot. Jo tinc dos fills i una gossa. Vull dir que
un excés de cures, realment.
Vaig a dir una cosa.
Per cert, Tomàs Molina, Tomàs Molina em diu...
Tu, perdona, tu és que estàs...
Digue-li, no, no, és que ens està escoltant. Per tant, des d'aquí, una salutació al Tomàs Molina, que diu, digue-li al Santi que apagui el wifi i segur que li funcionarà millor les dades perquè el wifi mana sobre les dades.
Meteoròleg.
Tomàs t'acaba de dir canyo sense dir-t'ho.
No, que no, que apagui el wifi, perquè així vagin les dades, que ho sàpiguis.
No, però no m'agraden, Tomàs, les dades.
Però és només per enviar un missatge.
Jo et vaig dir una cosa, tu estàs fent aquest programa i quan no t'envia un missatge la...
Que faci falta.
La Tomàs Molina te l'envia la... El del divan, que no me'n recordo.
La Sílvia Coppola.
La Sílvia, era la dia Sílvia Tarragona, tu pots creure?
I tu no hi eres...
La Sílvia Coppola.
I tu no hi eres la part de la temporada passada que ens va donar per començar a tocar els pebrots a aquesta hora a tota la llista d'alcaldes
catalans. 4 o 5 dimecres que anàvem tocant alcaldes, que escolta'm, sí.
Això t'hagués encantat, a tu.
Jo sí, la veritat és que sí,
ja,
no sabia que existia aquesta...
Per tu, aquesta part.
Aquesta part, que torni.
Van anar sortint temes que exigien una confirmació o no per part d'alcaldes.
No exigien res, el que passa que vam decidir tocar la pera.
Ah. Hi va haver de tot, hi va haver alguns que ens escoltaven i ens enviaven missatges i d'altres que nosaltres trucàvem.
Sí,
això va anar com anava.
Sí, demanem perdó a tots els que no vam...
I tu, Santi, vius en un pis? És que jo continuo amb el tema dels gossos.
Jo visc en un pis.
I estàs còmode amb gossos dins d'un pis?
Jo sí. Bueno, és que els meus gossos, perdona, jo els meus gossos vaig dir, els gossos han de ser gossos petits,
val,
que caguin poc,
val, poc. I això ho pots triar.
Això ho pots triar.
Claro,
va amb la raça del gos.
Vas amb una raça, clar, que caguin poc i que no perdin pèl.
O sigui, jo puc posar en el xat GPT
perquè jo els gossos
havia
de portar
d'AVE. Poc,
sí.
I m'ho dirà el xat GPT.
T'ho puc dir jo, que en tinc dos de fa molt temps. No cal que el feia el CFGBT. Jo vaig posar tres condicions. Una, que no saltin pèl.
Val.
Aleshores,
però a qui els hi vas posar aquestes condicions?
Al meu marit, per tenir gossos.
Molt bé.
Aleshores, que no saltin pèl.
És un tema entre el teu home i tu.
Sí, claro.
Va.
Sí, sí. Vull dir, perquè, clar... La,
si sí, no, això és una decisió de família. La, això s'ha d'haver combinat amb la família.
Vull dir, la d'això l'hauria de passar jo, saps què vull dir?
Però, i si us separeu, teniu com un acord prematrimonial de què passa?
No, ja no ens separarem. Nosaltres portem molts anys, ja és absurd. Vull dir, ara torna a sortir al mercat, apunta't al gimnàs, torna a ser ballo, per favor.
Ja no, he trobat molt poc romàntic, eh? O sigui, és el més què? Per mandra de buscar, sí, que no perquè
bueno,
estiguis
calla,
enamorat
calla,
realment.
Ara que parlem de romàntic, et vaig explicar una cosa a tu que t'encantarà. Jo em vaig casar amb el meu marit per poder entrar al polo.
El polo,
el club
de
polo.
Pues em sembla una
de
rola
consorte,
fantàstica.
Diguéssim.
Però què passa? Que
era el motiu.
No et deixen entrar.
Era romanticisme. Havia de pagar encara.
Però no et deixen entrar si no estàs casat al club de polo.
Bueno, si estàs casat, és consorte. i aleshores pues, ja pots anar, diguéssim, no has de pagar 20 euros per anar a la piscina.
O sigui, va voler entrar gratis.
Ah. No, gratis no. Bueno. Que ja m'he de pagar una
perquè una el marit quota. Sí que era del Polo.
Era del Polo transeunte. Perquè com que vivia a Madrid, podia anar al Polo perquè era transeunte. No, són coses que, clar, és un programa, això. Això li haurem de dir al senyor.
Director, ja hi sé. Tu ho deia un altre cop. És que l'acabarem convidant els dimecres. La seiem allà amb aquella cadira.
Què no ho feu, això, de preguntes al director?
Ah, doncs si vols, ho fem. I el dia que tu vinguis el dimecres, i la seiem aquí. I totes aquestes queixes i el que tens...
El primer tema, ja saps, és wifi convidats.
Ja, que no funciona. Has parat el wifi, com t'ha dit el Tomàs?
Bueno, és que ara jo estic molt nerviós.
Ara t'has de tabalar. No pots fer tantes coses.
Un moment, el teu home no es pot ocupar dels gossos?
El meu home està ara mateix a un taxi perquè ha d'anar a gravar un programa per Televisió Espanyola, ara mateix, que ara vaig jo.
Truquen. Estan trucant, eh? Compte, estan trucant.
Ai, mira, el taxi. No, és que clar, són moltes coses. Bueno, aquesta secció, perdona'm una cosa.
És una mica un vodevil, això, ara mateix. A mi m'ha marxat de les mans fa estona, aquesta secció.
Sí, jo trobo que això que faig és una merda.
Perdona, Òscar, fa setmanes que se t'han
anat. No, ja, algun mes, fins i tot. Tu venies amb una dèria preparada i te l'has saltat tu.
Sempre, si no l'ha fet mai.
Bueno, perquè m'ha interessat més el tema dels gossos.
Està bé.
Perquè he vist una persona molt en contra, l'altre també, que ha dit com que no. Ah. Però no s'ha acabat d'explicar.
Hem quedat tu i jo a favor dels gossos.
I ella?
Sí, jo
no. Bueno, ella no...
A mi crec que hi ha un punt que em fan por, eh?
Però per què?
Perquè no parlen. També, imagina, hi ha gent que parla i em fa por, imagina't.
Bueno,
un ésser que no parla.
Una cosa que diguéssim...
No, no sé, la por, la mossegada, l'olor no m'acaba de convèncer.
Bueno, l'olor també depèn de com els tinguis. Ah,
no, a veure, si vas al metro a les 7 del matí tampoc agrada l'olor.
Net o no, clar.
Vull dir-te això, els gossos i les persones també. Vull dir,
sí, clar,
hi ha gent que fa mal olor, sí.
Però
sí,
és clar. Un fenomen, realment, estudiar el tema de per què ha augmentat tant lo de tenir animals de companyia a casa, per què ara és una cosa tan normalitzada. Fa 100 anys no ho era tant. Bueno, també vivíem...
Sí,
però...
Ho era d'una altra manera, també.
Però ara, pisos de 50 metres quadrats, amb un gos, dos gats... Bueno, clar, és un tema.
Jo no tinc... Tu que ets estudiosa de la vida local, va per barris. O sigui, jo ara parlaré...
Hi ha una relació de classe entre
animals. Jo em vaig quedar acollonit, i... podem trucar a l'alcalde Bote, jo em vaig quedar acollonit quan un bon dia el Cap Gros publica, que és la revista gratuïta local del meu poble, publica que som la ciutat d'Espanya amb més gossos per càpita. Vaig pensar, m'he equivocat, d'allò que no cabic. Però a partir d'allà em vaig obsessionar amb aquest tema, ho reconec obertament. I tinc quasi un estudi fet de que depèn de quin barri hi ha menys gossos que altres. Per exemple, tinc superestudiat que barris on hi ha... Un, dos, tres, respondo otra vez. Rocafonda, que és un barri que ara coneix tot Catalunya, no hi ha tants de gossos.
O sigui, tu dius que hi ha una relació entre la classe i els animals de companyia.
No, i la religió i la raça. Els magrebins...
La raça de la
no
persona o del gos?
Yeah. Els magrebins no tenen gossos. No, la raça humana.
Ah. Bueno, ho ha deixat així en l'aire, no?
No, sí. Tenen gossos. Ho tinc estudiadíssim.
Us garanteixo que a les 9 del matí fem una reunió de programa i decidim quins temes poden sortir a tertúlia i quins no.
Truca'ns.
El tema gossos... No, és que no us trucaré. Però el tema gossos no hagués pensat mai que sortiria avui.
És un tema apassionant, eh? No, molta associació de gossaires també hi ha en els últims anys.
Jo crec que avui ho patem d'audiència parlant de gossos.
No, home, jo, sí, sí. Bueno, jo, els meus, per exemple, tenen salvavides, per quan van a Formentera amb el ferri.
Tenen salvavides?
Sí.
Ah,
no, com
no
es diu en català,
això?
No,
salvavides.
Entre el Polo i el ferri fins a Formentera.
T'ho vaig explicar, perquè de sobte vaig pensar...
Tens un cotxet per gossos, també?
No, aquests caminen. Vull dir un cotxet.
Hi ha gent que va amb cotxet. Hi ha gent que va amb cotxet.
No, pobres, no. Ells van sols, van amb els seus quatre putetes, sí. No.
Però per tant, ets d'aquestes persones que tracta els gossos com a persones.
Bueno, sí. Home, és que vull dir-te... A veure, jo... Mira, és veritat que jo crec que no li tocaré la fibra ni res per vol que li expliqui.
Aquí el Joan, no.
Mira, Joan, jo penso que tinc dos gossos, un és més gran que l'altre, a un el vaig portar al veterinari i el vaig haver d'ingressar perquè li havien de fer una cosa i eren dos dies. L'altre, que es va quedar a casa, bueno, es van pensar que es moria de lo deprimit que estava, no volia menjar, no volia tal... I quan vam dir, venga, anem a buscar el Leo, es va aixecar, es va fotre a botar i se li va passar tot. Home, no sé si és una persona... Però, vull dir, no sé... Mira, s'ha quedat igual. És que no canviarà la cara. Ara, bueno, no sé.
És que estic perplexa.
Leo és per Messi?
No. Leo no sé. Ah, potser sí. És però que... no li vaig posar jo, perquè jo els he agafat, els he adoptat els gossos.
Ah, venien amb nom.
Ja es deien Leo.
Es deia Leo.
Ah,
es deia Leo. Que igual
però
sí que era per Leo.
Però tindria més sentit que li fotre-li Leo amb un gos o hagués fet jo i no un cul.
Tu segur, sí.
Sí, el meu tindria una justificació. Però, clar, un culer... Bueno, és una mica insultant.
A mi el gos me'l va donar el del criadero perquè no li havien baixat els testicles.
Torna a trucar,
com que no poden competir ni res, doncs me'l van donar.
Això deien que li passava a Franco, que li faltava un ou.
Li faltava un, però no li n'havia baixat un. És diferent. El meu no li havia baixat cap. Diguéssim, és diferent. Bueno, això,
ja ho perdona. És el moment de parar-ho, filla. Sí, a partir d'aquí ja no, t'estan trucant al telèfon.
Sí, s'està trucant, que no havia pagat. Una cosa t'ha de dir, jo no vaig voler molestar-te l'altre dia que estaves a una comissió d'això de la cosa aquesta de la...
De la Corpo, sí.
De la Corpo. Dic, no, vaig pensar
que... El programa va anar bé, que ho sàpigues.
Vol dir que no.
El programa va anar bé.
Ah, va, el programa, sí, sí.
Sí, però volia fer-ho dels informatius, vaig pensar, a veure si ara el pobre estarà allà per fer una... dir tres coses i el trucaran perquè en digui quatre. I aleshores vam dir, no toquem aquest tema, vam parlar d'un altre, ho vaig fer molt malament, t'he de dir.
Sí? No va anar bé?
No vaig sortir content.
No us puc deixar sols.
El que passa que com
avui
que...
Avui sorties content.
És que com que vaig tan ràpid, no em dóna temps a deprimir-me.
Jo surto content sempre. Això és una meravella, això.
El què?
Coi, que improvisis, que ens treguis temes que no esperem. Que
no
expliquis
sé...
coses divertides.
No, però és que no sé ni el que he de dir. Vull dir, jo mateix vinc aquí... I penso, i ara quan m'ha passat això dels gossos, dic, mare de Déu, tenia tres coses pensades.
La setmana vinent hauràs signat el contracte i ens ho diràs?
És que ja no sé ni on està la safata d'aquella del mail.
No anem bé.
O sigui, m'ha arribat i vaig pensar, ara quina mandra el
lingui. Això vol dir que ets ric.
Va, no em queixo,
Crec que és el moment de tallar. Bueno, aquí, a partir d'aquí ja...
Això està bé.
També ja soc molt gran.
Si vols que t'expliqui alguna cosa més dels gossos, digue-m'ho, alguna cosa més que tinguin... Per exemple, una cosa...
Bueno, m'has explicat el que no tenen, que són pebrotets.
Saps,
no?
Sí, doncs mira, per pebrotets els hi vaig anar a posar de silicona.
En sèrio?
Els hi pots posar de silicona. Clar, perquè tu el castres... Escolta, en sèrio, de veritat. És que... No, però això ho hem de parlar. Aquí s'ha de parlar. Això és un altre preu,
I tant que és un altre preu, això.
S'ha de parlar aquí amb... No. Vull dir... No.
La pedalega ara mateix té un atac.
Jo no l'havia vist mai, això, Joan.
Això no ho poseu per la 2K en vídeo? Perquè això no s'ha vist mai, aquest home. Ui! Perdona, ja he dit la paraula que no havia.
2K és la competència, que ho sàpigues.
És que, bueno...
Saludem també l'Oriol Nolis.
No me'n recordava.
Saludem a tothom, escolta'm, sempre bonhomia entre tots plegats.
T'ho juro, perquè clar, el pobre el vam castrar.
Això es compra a Amazon, el que has dit?
No, és a l'Hospital Universitari de Madrid, de veterinari,
de Madrid,
Sí. I aleshores em van demanar 300 euros per ou.
Va regatejar.
I vaig pensar, dic, i si li posem un al revés? Diguéssim, que ocupi tot. I al final no ho vaig fer. És que em va semblar 600 euros, dos o veig.
Home, Déu-n'hi-do.
També, vull dir, perquè també...
És una pasta.
Doncs jo vaig pensar, doncs un Scooby-Doo, que deu valdre, perquè, clar, l'ou d'un Scooby-Doo és com el meu gos, un ou.
Saps què vull dir? És un ou d'estrus, quasi. Sí.
És molt petit. Bueno, molt està quedant molt fi tot el programa.
Sí,
mira, vaig agafar l'enganxina meva i me'n vaig, perquè...
No perdis l'enganxina i agafa el telèfon, que no paran de trucar-te, i esperem que trobis solució.
A veure com ho resol, sí, perquè, clar, no...
Sobretot, enviens una foto dels gossos.
Ah, sí, en tinc moltes. Qui vols? El Terri o el Leo? El que vulgui.
Un quart i mig.
Un quart i mig, què seria, diguéssim?
I 23.
Adiós.
Tardíssim. Santi Villas, gràcies, bona tarda. Una de les deies més surrealistes de la temporada. Fem una pausa i de seguida posem una mica d'ordre i anem en temes seriosos.
Catalunya migdia.
Per un petit negoci, un autònom o una pime, no és gens fàcil parar. No és fàcil parar per dinar, per anar al gimnàs, ni tampoc al cap de setmana. Malgrat això, cal fer-ho. Para i vine a Biz Barcelona, el saló on trobaràs la inspiració, les eines i les connexions que faran evolucionar el teu negoci. T'esperem el 15 i 16 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Vinari al diari vadevi.cat. Vesteix el ritme i a la moda més eufòrics. Amb la dessuadora de l'Eufòria Dance Kids. A la venda en exclusiva a la botiga 3CAT.
Sí? Ei, provant? Let's go! Let's go! Escolta com sona això, perquè torna l'Octobertech de MediaMarkt, el festival de les millors ofertes en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Per accionistes de Banc Sabadell. Assumpte, només queden 2 dies per anar al bescanvi.
És el moment de prendre la teva decisió. No deixis que decideixin per tu. Altres ja estan participant en el millor projecte de la banca europea.
Et diguin el que et diguin, si no vas al Bescanvi, perdràs aquesta oportunitat que és única i que és ara. T'hi quedaràs fora? Bescanvi ara les teves accions a qualsevol oficina de BBVA o trucant al 800 080 032, siguis o no client. I independentment d'on tinguis dipositades les teves accions. Només queden dos dies. Avancem, BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
Jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
A la nostra edat estem fets hostequis.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Catalunya migdia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
S'acosta el dia decisiu.
Animamos a todos los accionistas a que acudan también a la oferta. Es una oportunidad única y es ahora.
M'han dit que encara no omplen els dits d'una sola mà.
Els accionistes del Sabadell tenen fins divendres per decidir-se acceptar o no l'oferta al BBVA. Dijous, abans que acabi el termini, el president del BBVA, Carlos Torres, al matí de Catalunya Ràdio.
Aquest dijous, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 3 minuts seran 3:45 de la tarda. Posem una mica d'ordre amb el Joan López Alegre, amb l'Alícia Puig, amb l'Oriol Marc. Avui, que és el segon dia del debat de política general al Parlament de Catalunya, avui amb els grups parlamentaris, els socis del govern, Esquerra i els comuns, no han estalviat crítiques cap al president, tot i que Esquerra l'ha collat molt més que no pas Jessica Albiach. Els republicans s'han centrat en el nou finançament singular per Catalunya, advertint a Salvador Illa que el temps se li acaba. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha traslladat al president la pressió per la continuïtat del govern de Pedro Sánchez i l'acusen d'haver anestesiat Catalunya volent girar full del procés. Anem al Parlament amb el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Bona tarda.
Què tal, com esteu? Bona tarda.
Ara mateix esteu en el recés, per l'hora de dinar.
Sí, queda mitja hora i hem dinat, t'he de dir, fa estona, a més a més, però els diputats el ple s'ha interromput durant gairebé dues hores, un descans, són dies molt intensos, a les 4 reprèn i queden per intervenir la CUP amb el Xavier Pellicer, Aliança Catalana i també el PSC. I el ple s'interromp fins demà a la tarda, quan es votaran ja les conclusions d'aquests 3 dies de debat de política general.
Que va començar ahir a la tarda amb el discurs del president, avui amb les rèpliques dels grups parlamentaris, la majoria al matí, i han quedat aquests 3 per la tarda. Diries que està tenint una jornada tranquil·la, plàcida o estressant, el president?
Doncs diguem-ne que la sang no ha arribat al riu, com a mínim hores d'ara, la foto final la tindrem demà a la tarda. Diguem-ne que ha estat un matí més plàcid, parlant dels seus socis, estrictament, més plàcid amb els comuns que no pas amb Esquerra. Tots dos han marcat distàncies, han marcat perfil amb Illa i amb el seu govern, han allunyat les opcions d'aprovació immediata dels pressupostos, però Esquerra, diguem-ne que ho ha fet amb més intensitat, amb més decibels. Aquest matí escoltàvem el cap de files dels republicans del Parlament, Josep Maria Jové, que advertia a Illa que està en temps de descompte i que si no desencalla el finançament singular, el suport dels republicans trontolla.
Se li acaba el temps. Podem dir, de fet, que està en temps de descompte. Sense aquest nou finançament, Esquerra no s'assaurà iniciar cap negociació sobre pressupostos, ni aquí ni a Madrid.
Sé que per vostès és un acord troncal, també ho és per mi i pel meu govern. Jo estic compromès amb això i estem treballant. I el govern d'Espanya hi està compromès. I està treballant.
Clar, el debat de política general serveix a tothom, a govern i a oposició, per intentar marcar perfil. Això és el que també escoltàvem amb l'última intervenció del matí per part dels comuns. La seva líder, la Jéssica Albiach, demanava a Illa més velocitat per abordar polítiques d'habitatge i també de lluita contra les desigualtats.
La reducció de les desigualtats no s'anuncia. Es combat amb polítiques públiques, amb audàcia i també amb agilitat. Si m'ho permeten, amb una certa rapidesa, no amb anuncis de per aquí 5 anys. Quantes sancions ha posat el seu govern a aquells que incompleixen la llei d'habitatge? 0.
I els que més han aixecat el to, podríem dir, és Junts per Catalunya. Què li han reclamat al president?
Doncs sí, Albert Batet, el cap de files de Junts al Parlament. El Parlament, Junts i el PSC no s'entenen, no hi ha votacions compartides, no hi ha grans acords. En canvi, sí que Junts i el PSOE tenen relació al Congrés dels Diputats. Junts va votar la investidura de Pedro Sánchez. És un dels socis que permet desencallar algunes de les iniciatives destacades de l'executiu al Congrés. Avui Batet ha estat molt crític amb Illa, ha centrat el discurs amb dos eixos, un que a Catalunya no va bé, i el segon, deia, acusava directament a Illa d'estar anestesiant el país.
És el que passa quan poses més anestèsia del compte. Volent girar full, s'ha carregat la biblioteca sencera. I vostè i el seu govern estan portant el país a la UCI.
Crec, senyor Botet, que Catalunya no està a la UCI. Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any. I sí, jo penso que és millor per Espanya i per Catalunya un govern que serà per Pedro Sánchez que no altres alternatives que crec que serien molt dolentes per Catalunya i per Espanya.
Clar, Batet apuntava també el que ja anunciàvem ahir al matí a Catalunya Ràdio, que és que una de les resolucions que portarà votació Junts demà en aquest debat de política general és aquesta vinculació entre els acords de Brussel·les, aquells que van permetre la investidura de Pedro Sánchez amb els vots de Junts, amb les votacions que pugui haver demà en aquest debat de política general. Una d'elles és la que Junts inclou el preàmbul d'aquest acord i parla explícitament de conflicte polític profund a Catalunya. Junts adverteix als socialistes que si no els hi voten justament aquestes conclusions, perilla l'estabilitat del govern de Pedro Sánchez.
I els moments més tensos han estat amb Alejandro Fernández, del Partit Popular, i amb Ignacio Garriga, de Vox. Què ha passat amb tots dos?
Doncs mira, el PP ha traslladat directament a l'hemicicle casos judicials que esquitxen l'entorn del PSOE, de l'entorn de Pedro Sánchez. Alejandro Fernández també ha defensat que a Catalunya no es viu amb normalitat, deia, com si exhibeix Illa, i ha comparat el president de la Generalitat amb l'ex número 3 del PSOE, Santos Ferran.
M'indigna com a català veure el president de la Generalitat de Catalunya reduït a palanganero de Sánchez i Puigdemont. Ho sento, però així no. Un president de la Generalitat no pot anar pel món fent de suplent de Santos Cerdán.
Jo vaig explicar aquesta reunió. La vaig fer pública. Jo sé que vostè no ha tingut de reunions amb Junts per Catalunya. Em sembla bé que les hagi tingut. No has explicat ni les ha fet públiques.
Però qui ha pujat més el to, sens dubte, aquest matí ha estat Vox. Ignacio Garriga ha centrat pràcticament tot el discurs en parlar d'immigració i ha demanat deportacions massives.
Oiga, esto se llama delincuencia importada y todos estos billete de vuelta y a sus países de origen. No los queremos entre nuestras calles.
Tensió també entre Garriga i el president del Parlament, Josep Rull, que l'ha interromput diverses vegades cridant-lo d'ordre.
Doncs aquest és el resum del que ha passat al matí. Recordem que aquesta tarda encara queda la CUP, Aliança Catalana i el PSC. Pots quedar, Raül, i digues el que et sembli, però
sí,
els tres que estan a taula, com heu viscut aquest debat de política general? El Joan assenyala l'Oriol.
Home, és el gran expert.
No sé si el gran expert o no, però com a mínim allò per la feina, diguem-ne que ha hagut d'estar molt pendent del debat.
Sí, n'he estat pendent ahir i avui també una mica des de la distància, però sí, aviam, avui al matí crec que queda clar que a Salvador Illa li costarà potser una mica tenir pressupostos, però potser no del tot, m'explico, perquè jo crec que els comuns no s'atreviran a fer com van fer amb Pere Aragonès l'any 2024. Crec que els comuns tenen una inclinació més natural a pactar pressupostos amb el PSC i que, malgrat els advertiments, tenint en compte que també l'habitatge ha estat en el focus d'aquest debat, és probable que d'això en surti alguna cosa que els comuns puguin veure seduïts. I pel que fa a Esquerra, és tan fàcil i tan difícil com que es concreti al Congrés dels Diputats la manera amb la qual Catalunya recaptarà l'IRPF, que es posi al marc legal al Congrés dels Diputats, que el PSOE s'hi avingui, que Maria Jesús Montero, abans de marxar com a candidata a Andalusia, deixi això com a herència, i per tant això és una plataforma d'aterratge perquè hi hagi pressupostos, que en el fons és la continuació d'aquest debat de política general, perquè Oriol Junqueras, recordem-ho, ha advertit en públic i en privat Salvador Illa i Pedro Sánchez que no hi haurà pressupostos en lloc si no hi ha concrecions en el finançament, i avui els socis fan el que fan els socis habitualment, que és equilibrar-se entre fer un discurs crític amb el que pugui fer el govern, però al mateix temps estendre la mà per arribar a acords. Ningú ha trencat res, Esquerra Republicana no trenca amb el govern en cap cas. El que sí que la demana és accelerem-ho, sisplau, perquè si no, no tindrem arguments per votar els pressupostos, i amb els comuns més o menys igual. I sí que la novetat, que ja es veia des de la reunió del grup parlamentari de Junts de mitjans de setembre a Waterloo, que és que Junts, després de pràcticament 2 anys de fer costat a Pedro Sánchez, ha decidit que bona part del que ells anomenen acord de Brussel·les es juga també en el terreny del Parlament, i que si Salvador Illa no vota segons què en aquest debat de política general, hi haurà arguments per trencar amb Pedro Sánchez. I això té una altra derivada, que crec que no és casual que Salvador Illa comencés el discurs dient que hi havia diputats que encara no podien ocupar el respectiu escó, com és el cas de Carles Puigdemont i Lluís Puig. Va demanar explícitament que s'apliqués l'amnistia, perquè sap Salvador Illa i sap Pedro Sánchez que mentre no estigui en vigor l'amnistia del tot, fins que Carles Puigdemont no estigui a Catalunya, el més normal és que Junts continuï fent costat al PSOE. Però això ja veurem què passa, i en tot cas veurem també aquesta tarda el to amb Aliança Catalana, perquè Salvador Illa és un president que en les sessions de control al Parlament sempre té ganes de confrontar amb Sílvia Orriols, i de fet bona part dels vídeos que difon l'equip del president a xarxes de les sessions de control passen per aquesta confrontació amb Sílvia Orriols, i en el discurs va ser prou explícit parlant d'immigració i de no deixar-se entabanar per segons quins discursos. Segur que aquesta tarda ell tindrà molt interès en confrontar amb ella, n'estic convençut.
A veure, jo crec que l'anàlisi de l'Oriol políticament és molt bo. Jo, el que sí que he observat aquests dies, que jo no l'he seguit tan en profunditat com tu, Oriol, però que...
Carai!
No, ja sabia estirar pedres a la meva teulada, però...
No, però que el que sí que es veu, que ja a Catalunya s'intueix ja des de fa temps, és que l'habitatge és com el centre del debat, malgrat hi hagi alguns que intentin moure-ho cap a la immigració, com Garriga i així, però que l'anunci del president tant ahir com avui ha anat en temes d'habitatge. L'anunci d'ahir dels 210.000 nous habitatges en 5 anys... que a mi us he de dir que aquest tipus d'anuncis em sembla que s'haurien de deixar de fer, perquè són anuncis que són política ficció, no hi ha cap càlcul real de que s'arribin a construir, i per tant és com politiqueo barat anunciar una cosa que a més no es farà, però d'aquí 5 anys ningú reclamarà, perquè a més Illa va explicar que seria a través d'augmentar edificabilitats i densitats en noves àrees de planejament. O sigui, és un càlcul d'aquests molt barroer, que jo crec que des... per no fomentar...
I que no és nou, és a dir, sí que hi ha la calendarització, sí, i per tant és molt més concret del que teníem fins ara, però sí que hi havia un pla a diversos anys vista i els números quadren, que això també és veritat, que a vegades d'un any enrere a un any posterior els números no quadren, i aquesta vegada
en
sí que
els
números quadren.
Sí, però el que passa amb aquestes coses és que el que no s'explica és que moltes vegades requereixen molts passos intermitjos, i en aquest cas requereix una modificació de la llei d'urbanisme, requereix el desenvolupament de planejaments de certs ajuntaments, i per tant jo crec que són anuncis que no fomenten una sensació de connexió entre la política i la ciutadania, perquè són aquesta cosa de que cada cop anuncien anuncis molt grans i, a més, calculats així barroerament. A part de que jo podria estar en desacord del fet de que encara que es fessin aquests 210.000 habitatges d'aquí 5 anys, si no canvia la regulació del mercat actualment, com tenim una oferta segrestada, no solucionaríem el problema de l'habitatge que estem vivint. Però això és un debat més complex, que si voleu tenim. I l'altre anunci, que és el d'avui, que aquest sí que em sembla més interessant, que és que Catalunya assumirà la gestió d'aquest nous dels pisos que està absorbint el govern espanyol de la Sareb, que és un anunci que ja va fer fa temps la ministra d'Habitatge d'aquestes 40.000 pisos de la Sareb, i que ara aquests 13.000 habitatges i 300 soles de la Sareb passen a ser gestionats per la Generalitat de Catalunya. Aquest em sembla l'anunci més concret que ha fet Illa, i em sembla també el més valuós. S'ha de veure com s'ha d'acabar de materialitzar, però és veritat que en aquests últims temps s'han vist passos molt seriosos per integrar aquests pisos de la Sareb dintre de l'ú públic, i crec que és molt millor que no ho gestioni aquesta nova empresa estatal que anomenada CEPES, sinó que ho passi a gestionar la Generalitat. Per tant, habitatge amb una centralitat molt gran, propostes que per mi hi ha algunes que no solucionen el problema de l'habitatge, però algunes que sí que van enfocades a una molt bona direcció.
John?
Jo, de tot el que esteu dient, per intentar fer com titulars, o inclús en el cas de que, com apuntaves tu, Oriol, es pugui albirar un pressupost, els terminis en el Parlament, des de que un pressupost l'aprova el Consell Executiu fins que es publica finalment el DOC, poden ser aproximadament uns 4 mesos. I que, per tant, estem parlant de que a l'1 de gener de l'any 26, Catalunya, un any més, no tindrà pressupost. I hem de recordar...
I Espanya tampoc fa pinta.
Espanya tampoc.
De fet, és difícil preveure que la Generalitat tingui pressupostos, però encara més difícil...
Però amb una diferència, Òscar, si em permets, que és que com a mínim Illa té la mínima dignitat i respecte a la institució i a la llei com per dir jo vull tenir un pressupost, i en canvi Sánchez el que havia de dir és més igual no tenir pressupost, jo no em penso moure de lloc.
Tot i que María Jesús Montero avui ha dit que sí que presentarien pressupostos.
Però crec que les posicions dels dos són molt diferents, i que Catalunya, a diferència del que ha passat en el resto d'Espanya o en el govern central, vam anar amb unes eleccions autonòmiques que van fer Illa president, perquè Pere Aragonès va dir no puc aprovar el pressupost i per tant convoco eleccions. Lo qual, vist tot el que estem dient, pues, què voleu que us digui? Molt bé, Salvador Aragonès, que va ser coherent amb quina és la funció que ell tenia com a president de la Generalitat. Aquest és un primer element.
Pere Aragonès, eh? És que has dit Salvador.
Perdona.
Salvador Aragonès has fet una...
Pere Aragonès, sí. Disculpa. Després, jo crec que Junts té un problema, que és que al final a Madrid fan un paper i aquí al Parlament en fan un altre, i que en general l'opinió pública s'ha quedat molt més amb la idea de quin és el paper que fan a Madrid de crossa de Sánchez que no amb el paper que fan aquí a la Ciutadella d'oposició a Salvador Illa. A part de que té un punt d'esquizofrènia política, perquè no deixen de ser el mateix partit polític, el que suposen i el que suposen pesa molt més en el sentiment de la gent una posició que l'altra. Sobre els comuns faré pocs comentaris, perquè jo crec que és un uno fijo en la quiniela sempre amb el PSC a l'hora d'aprovar pressupostos, i sí que faré un comentari només d'Illa, que jo crec que tots tenim la sensació de que té una governança molt plàcida, perquè no hi ha Puigdemont al Parlament, no hi ha Oriol Junqueras, hi ha una falta de lideratges a l'oposició, però al final és una governança molt dèbil, perquè ja ens va prometre 50.000 habitatges, i en vez de passar comptes poder del debat de política general anterior, que va ser molt enganxat al debat d'investidura, de tots els solars que s'han demanat als ajuntaments, i dir, escolta, ja que hem parlat d'habitatge, quan realment tinc, quan puc començar a construir, quines obres tinc començades, quins pisos lliuraré, el que fem és una espècie com de partida de timba de pòquer, i dir, ara multiplico l'aposta per 4, ja vam criticar Montilla perquè havia fet la promesa de 30.000 habitatges, i vam dir que els 50.000, i ara molt ben aventurat, i ara ens anem a 200.000.
Per matisar, només la diferència és que aquests 210.000, el 40% sí que són protegits, però la resta són lliures, que encara és més aventurat, perquè és fer que el sector privat construeixi uns habitatges que no sabràs mai si construiràs.
Hi ha un problema, que ja sé que el Viac, si m'ho permets, surt i diu al Parlament que fa falta habitatge, però després la majoria dels seus grups municipals, tant si estan al govern com en oposició a les ciutats, quan se'ls diu s'ha de reformar el Pla General d'Ordenació Urbana per passar un terreny d'equipaments a un terreny urbanitzable, com en nom de les àrees verdes, de la conservació d'equipaments i de les polítiques pròpies de l'esquerra, diuen que no. Amb la qual cosa està succeint una cosa al Parlament i una diferent a cada Ajuntament de Catalunya, no. I són responsables del mateix partit polític.
Jo crec que són dues coses. O sigui, primer de tot, el govern que més habitatge va fer en els anys que va governar Barcelona va ser l'Ajuntament dels Comuns, que va duplicar el parc d'habitatge amb 4.500 habitatges, però jo crec que no hi ha d'haver-hi un debat entre construcció i equipaments i zones verdes, perquè llavors entrem en una dinàmica de tenir ciutats superdenses quan ja tenim zones que són les més denses d'Europa, com és el barri de Collblanc de l'Hospitalet. Llavors jo això ho posaria. Per mi el tema també és que el tema de la construcció avui, o sigui, hi ha molta gent que està posant a la solució el problema a l'habitatge tots els ous al sac de si construïm molt solucionarem el problema, i això no és veritat. El tema és que necessitem ara un canvi de les regles del joc, i per això deia abans que encara que es construïssin aquests 210.000 habitatges, ara mateix, com l'oferta només l'està aglutinant un cert sector de la societat, no tindries un accés com el que ens podem imaginar dels anys 60-70 massiu a la propietat. Per això, a l'entrant dintre aquesta dinàmica especulativa, als anys 2000, que és quan més es construeix, és també quan més pugen els preus. Per tant, jo crec que l'important d'això no són aquests 210.000 habitatges, que a més és això política ficció, sinó els 50.000 que va anunciar. Perquè aquests 210.000, ell ha dit que se sumen a aquests 50.000, que sí que són els protegits. I d'aquests 50.000, a mi de moment, el que em sembla més interessant que està passant és el que està començant a fer la Generalitat de comprar habitatge privat. De moment hi han comprat 1.800 pisos del mercat privat per passar-lo a lo públic, perquè aquesta és l'altra. Tenim molt, molt parc d'habitatge ja construït, que el que s'ha de fer és poder-lo passar al parc públic.
Falten 48.200.
No, sí, sí, no, no, ja ho sé, ja ho sé. No, no, sí, falta moltíssim, eh? I tenen, han dit que tenien 6.500 en procés de construcció. Sí, sí, falta moltíssim. El que dic és que no només hem de posar... Tenim ciutats ja molt denses i, per tant, hi ha una gran part de feina que s'ha de fer, que és comprar i habitatge construït al mercat privat.
En falten menys d'aquests 48.000 que dius, perquè avui l'anunci que ha fet el president de la Generalitat, en el sentit que ha dit que la Generalitat ha pactat amb el govern central poder gestionar tot el patrimoni de la Sareb, l'anomenat Banc Dolent, són 13.000 habitatges i 300 solars que pertanyen a aquesta entitat des de la crisi immobiliària del 2008, i la intenció del govern és incloure aquests 13.000 pisos que agafa de la Sareb en els 50.000 que es va comprometre.
Tens raó, Òscar, amb el que dius, però també crec que va ser el president de la Sareb el que va explicar que un dels problemes que tenia fonamentals la Sareb era que entre on hi havia demanda d'habitatge i allà on ells tenien aquests habitatges
no casa,
que havia absorbit
no casa, no
la Sareb, que no hi havia demanda a molts llocs on ells tenien propietat.
Deixa'm, per continuar, perquè a Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, Lluís Moreno, i amb el president de l'Associació de Promotors de Catalunya, Xavier Vilajoana, sobre aquesta opció que avui anunciar, o que ahir va anunciar el president de la Generalitat, de tenir aquests 214.000 pisos des d'ara fins l'any 2030. Deien això tots dos.
I que d'aquí una dècada el que és important és que podrem dir que estem reequilibrant l'oferta amb la demanda.
Però amb la seva totalitat, sí, potser són 10 anys, 15, però bueno, això no vol dir que es faci ara i ens aturem, és a dir, s'ha de seguir treballant. Per tant, si les polítiques d'habitatge han de ser sostingudes en el temps. Els països en els quals ens hem d'emmirallar, la gent diu molt Àustria, porta 110 anys fent polítiques d'habitatge.
És evident que el problema és ara, i per tant solucions immediates no són fàcils de trobar. Si tu anuncies que construiràs pisos, és evident que els pisos no estaran fets ni la setmana que ve ni l'any que ve, perquè necessites trobar el solar, iniciar les obres, un promotor, etc, etc. Però també és veritat que si no comences a construir pisos, el problema tampoc no l'acabes de solucionar. Per tant, aquesta doble dicotomia entre la necessitat immediata i la necessitat a llarg termini. No?
Xavier Vilajoana havia estat a la Junta Directiva de
Barcelona. I després va ser precandidat a la presidència i no descarta tornar-s'hi a presentar.
Només espero que gestioni millor la construcció que la... que el Barça, en el seu dia. Ja saps que jo, Òscar, amb el Barça perdo el nord, i per tant, si no veig el comentari m'ofego. Dit això, dues coses. La primera, és evident que es necessiten més pisos, segur, perquè si hi ha un creixement de població, la gent l'has de posar en algun lloc. És evident que d'alguna manera o una altra han de baixar els preus. I Salvador Illa ha estat molt clar en aquest debat amb ell, que no és un home, podríem dir, a l'esquerra del PSC. No, és un home bastant centrat i, de fet, reivindica sempre la Catalunya centrada en política fiscal, en moltes coses podríem dir que és un home de centre. Quan ell parla del mercat de l'habitatge, diu, jo crec en el lliure mercat, però crec que el lliure mercat s'ha de regular quan les coses no funcionen, i crec que tot va una mica en aquest sentit, i crec que els comuns també collaran molt en el tràmit pressupostari, si és que s'acaben presentant de debò els pressupostos, perquè hi hagi una aplicació total del règim aquest sancionador per totes aquelles empreses de pisos turístics que se saltin la norma, i amb això crec que se l'ha arribat a convèncer que és l'única manera d'intentar solucionar una mica la qüestió. I després una reflexió més de fons, que és un debat de política general que el que constata és que hem tornat 20 anys enrere. No dic com un insult en cap cas, jo que tendeixo a la nostàlgia. Crec que els debats que hi ha són habitatge. Fa 20 anys estàvem parlant de la bombolla immobiliària. S'estava creant, de fet, la bombolla immobiliària. S'estava començant a parlar aquella gent que demanava crèdits per poder comprar-se un segon pis, posar-lo lloguer, i tots els productes que això va generar en el mercat financer, de gent que es venia després les hipoteques al mercat secundari, etc, etc, etc. Tot això podríem dir que no va acabar del tot bé. Estem parlant de finançament, estem parlant del traspàs de Rodalies, i estem parlant de que els partits nacionalistes que en dèiem fa 4 dies estan governant amb el PSOE a Madrid, com passava en l'etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Per tant, és un debat de política general que retrotava una mica al passat, no dic que sigui res dolent, però sí que és veritat que si alguna cosa li pot faltar a Salvador Illa, una que té molt bona és la transparència, el que veus és el que hi ha. Quan ell vol prioritzar l'habitatge, no hi ha cap títol que enfosqueixi la resta, no hi ha ombra sobre el títol de l'habitatge, però al mateix temps és veritat que en horitzó polític, que això potser n'ha sobrat en els últims anys, sí que és veritat que una idea de fons no la veus, molt evident, i que també necessita triomfs en la gestió, perquè tu quan converteixes la gestió en el centre de les teves polítiques, per triomfar políticament necessites triomfs en la gestió, i això sense pressupostos és francament complicat.
Però això no, tampoc no ha de sorprendre, és a dir, el PSC no n'ha fet bandera del tema nacional, Salvador Illa no n'ha fet bandera, més aviat del contrari, i per tant, si tu esperes que d'un president socialista amb un govern socialista agafi els discursos que hem sentit amb governs independentistes, és evident, vull dir, clar, ells... és una altra cosa, és a dir, això podries criticar d'un president independentista que no ho fes, però...
No és tan...
Digues, Raül, el Raül...
De fet, referència també al debat, amb això que ara introduïa d'Oriol, i per exemple, Illa reivindicava, en més d'una ocasió, és millor la cooperació que no pas la confrontació, treia pit d'acords, com per exemple aquest matí, sobre la Sareb que ara comentàveu, amb el govern espanyol, i això va ser una constant en tot el seu discurs. I sobre pressupostos, perquè, clar, totes aquestes mesures al final també han de passar en un moment o altre, en una forma o altra, pel Parlament de Catalunya. Els socis no les han rebut especialment bé, sobretot aquest anunci dels més de 200.000 habitatges d'ahir, sobretot li retreien una certa falta de realisme, no? I en molts casos també des de Junts ho vinculaven als pressupostos. Si no hi ha pressupostos, difícilment es podran tirar totes aquestes mesures. Sobre pressupostos, hi ha un cert marge encara, si això arribés avui aquí, de poder-ho aprovar en el que queda d'any. Però és un escenari que, mica en mica, també es va descartar. No només per timings, que són aquests dos mesos o dos mesos llargs de pròpia tramitació al Parlament, sinó perquè pressupostos, i ahir també ho reconeixia Illa, ho vinculava directament al finançament. I el finançament és molt difícil que arribi una proposta del govern espanyol abans d'acabar l'any, i que aquesta proposta que pugui arribar abans d'acabar l'any sigui una proposta prou convincent per Esquerra Republicana i per Oriol Junqueras, el que dificultaria no només negociar els pressupostos de la Generalitat, sinó també els de Pedro Sánchez. I tots dos encara insisteixen, tant Illa com Sánchez, en què la voluntat és com a mínim presentar-los i portar-los al Parlament i al Congrés.
Home, hi ha una dada que jo crec que és molt significativa amb el tema del finançament i l'agència tributària, que és que al final Esquerra, cansada d'esperar que el Partit Socialista a Madrid prengués les regnes del tema, van presentar ells la seva pròpia proposició de llei.
I avui demanaven que els hi votés el PSOE al Congrés.
Sí, però clar, però el PSOE té un problema, que és que una part de Compromís, com a mínim, ha dit que no, un altre diputat de Sumar, que és l'aragonès, o que el de la Junta, ha dit que no, els del BNG, si voten això i no tenen un tracte equivalent per Galícia, que òbviament el Rueda i el PP no ho demanaran ni ho voldran, tenen un problema perquè aleshores queden en una situació, o sigui, el problema per Sánchez és que només té garantit el vot dels bascos, que com que tenen un règim propi, se'ls en refot el que ens passi els del règim general. Però, clar, Esquerra li està dient a Illa, jo a vostè li donaré un pressupost si passa una cosa a Madrid, la qual és una gran contradicció. Jo sóc un partit independentista, però en realitat fio tenir pressupost a Catalunya a que en el Congrés dels Diputats passin coses. És una contradicció.
Congrés dels Diputats, i no oblidem, el Consell de Política Fiscal i Financera, on no només hi ha asseguda la Generalitat, sinó on hi són totes les comunitats autònomes del règim comú, que realment aquest serà el marc on es començarà a debatre la proposta de finançament, no només per Catalunya, sinó per fer l'extensible.
És García Page del PSOE, i Barbón, que estava sempre molt callat i semblava una comunitat com Chivite, molt al costat de Madrid i de les que aquí comptava fixa, amb això s'ha començat a desmarcar i també comença a tenir una opinió pròpia.
I a l'altre costat, Andalusia i el País Valencià, que potser defensaran una posició que no és la que portes endins poden reconèixer que es pugui beneficiar més, perquè també hi ha un problema reivindicat des del País Valencià d'infrafinançament.
El País Valencià és una de les comunitats autònomes, pitjor, segurament la pitjor. És
de les Illes.
La correlació entre el que s'aporta i el que rep, el País Valencià és desastrós.
I ja que heu parlat de ficció... Sí, una notícia que comença a ser un rumor insistent de que Extremadura i Aragó poden anar a eleccions autonòmiques també l'any que ve si no s'aprova pressupost per part de Vox, Extremadura i Aragó, amb eleccions autonòmiques a Andalusia, a Castella i Lleó i potencialment a Aragó i a Extremadura, les possibilitats de que s'aprovi un finançament consensuat es converteixen en cap ni una.
Per cert, que el Joan Barbón i Chivite, recordem que Barbón és el president d'Astúries
i
Maria Chivite de Navarra.
La gent
no està familiaritzada amb els noms.
No, volia dir que els presidents de comunitat autònoma del PP, amb totes les seves variables, perquè no és el mateix Ayuso que Bonilla, van tots a un amb aquest tema del finançament en contra, i en canvi dintre del PSOE, els presidents de comunitats del PSOE, cadascú té una opinió pròpia i defensa el que a ell li convé.
A la tarda es preveu que seguirà més o menys igual, Raül, el que queda?
Clar. Sí, sí. A la tarda comencem ara per la CUP. Amb Aliança Catalana és molt previsible que la confrontació amb Villa sigui del voltatge, perquè ho veiem cada 15 dies amb les sessions de control al Parlament. Però vaja, el tema d'aquest debat i el que més continuïtat ha tingut és l'habitatge, amb altres aparicions, amb el finançament, amb migració, i també en alguns capítols, ahir també en parlava el mateix Illa, de seguretat.
Bé, doncs estarem pendents de què és el que passa aquesta tarda i demà a la tarda, que hi haurà les votacions de totes les propostes que puguin sortir un cop estiguin pactades o no, ja ho veurem entre els diferents grups. Raül Flores, des del Parlament de Catalunya, gràcies i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
D'aquí a 6 minuts que es reprèn aquest debat de política general, que el podreu seguir íntegrament a 3cat Info. Per tant, si voleu sentir les intervencions de la CUP i la resposta del president Illa, d'Aliança Catalana, la resposta de Salvador Illa, i del PSC i la resposta de Salvador Illa, doncs a través de 3cat Info tindreu íntegrament el debat com va passar ahir i aquest matí.
No, apassionant. No se m'acudeix un pla millor per aquesta tarda.
Doncs és sensacional tarda. Que tu mateix estiguis criticant allò que vas haver de fer per feina.
No, hi ha algú pitjor, que és demà.
Per què?
Perquè ja cada grup pot presentar, em sembla que són 10 propostes de resolució, es poden votar, llavors has d'estar pendent de les transaccions i es voten de manera separada cadascuna d'aquestes proposicions, que és una votació molt llarga.
I que estressa molt els diputats de no equivocar-te en el vot.
I els portaveus que aixequen un dit, dos, tres... Fa gràcia les tres primeres vegades que ho segueixen.
L'Oriol ja ha fet pell dura.
Jo vull dir una cosa. Jo crec que la tarda sí té un cert interès, perquè s'ha disparat a les enquestes Aliança Catalana, i jo crec que hi haurà molta gent avui que es fixarà si Silvio Riols, a part de dir les coses que diu sempre, és capaç d'elevar un discurs més de partit gros, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, sí crec que té un interès veure què passa avui.
Doncs a 3cat Info ho podreu seguir. Ens queden 4 minuts, una mica més de 4 minuts per arribar a les 4. Tenim una última hora des de Lleida. Hi hauria hagut un tiroteig. Última hora des d'allà. Júlia Albacar, bona tarda. Sembla que teníem la Júlia Albacar des de Lleida en directe, per tant, d'informar-nos sobre aquest tiroteig que s'ha produït a la ciutat de Lleida. Intentem recuperar aquesta comunicació. Els Mossos d'Esquadra informen que hi hauria hagut trets i que hi ha una persona morta. Sembla, ho estem posant en condicional perquè tot just acaba de passar i encara hi ha molt pocs detalls sobre què és el que ha passat, i per tant, en els pròxims informatius anirem informant sobre aquesta última hora que acabem de saber, i que de moment, doncs això, hi ha hagut un tiroteig en un carrer de Lleida, la ciutat de Lleida, i hi hauria una persona morta. Insisteixo que ho anirem ampliant, perquè encara hi ha molta confusió, com acostuma a passar en aquestes notícies quan acaben de saber-se. Oriol Marc, Alicia Puig i Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Que vagi. Gràcies, bona tarda.
Nosaltres ho deixem aquí, de seguida una mica de publicitat, i després, a partir de les 4, ja ho sabeu, a Catalunya Ràdio, la tarda de Catalunya Ràdio, amb el Francesc Garriga, que seguirà el debat de política general juntament amb altres temes, i tot el debat de manera íntegra al 3cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda a tothom.
Catalunya migdia. On la comèdia es troba amb el terror, la ciència-ficció, la fantasia. Del 9 al 19 d'octubre, més de 400 pel·lícules i estrelles t'esperen a Sitges perquè celebris i et reanimis amb el millor festival de cinema de gènere del món. Sabies que a Catalunya es crearan 50.000 nous habitatges protegits fins al 2030? Es construiran nous edificis per fer créixer el parc residencial de lloguer assequible i així facilitar l'accés a l'habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Del 6 al 11 d'octubre, vine a Lleida a viure el Sant Miquel de les Lletres. Una setmana literària i de cultura plena de llibres i lletres, de debats i conferències, i de llibreters, editors i autors. Més de 40 activitats per totes les edats, on el català i la difusió de la lectura són els protagonistes. Vine a Lleida.
L'Espanyol celebra 125 anys d'història. I per celebrar-ho, compartim la vida i els sentiments d'una afició apassionada.
De guiar-te pel cor i el que et diu el cor, no el que et diu la societat.
Soc perico perquè soc una persona inconformista, que m'agrada anar una mica contracorrent.
Ser perico no és fàcil a Catalunya, és difícil.
El meu club, la meva vida. Cada dilluns, Esport 3 i a la plataforma 3cat.
Per accionistes de Banc Sabadell, Carlos Torres Vila, president de BBVA.
Y digo yo que lo que es bueno para el mayor accionista individual necesariamente tiene que ser bueno para todos los accionistas de Banco Sabadell.
Es una oportunidad única. Y es ara. No esperis el 10 d'octubre i bescanvia ara les teves accions de Banc Sabadell en pocs minuts i sense cost si truques al 800 080 032 o a qualsevol oficina de BBVA, siguis o no client i independentment d'on tinguis dipositades les teves accions. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Catalunya migdia.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Ha arribat el teu moment Carpe Diem, perquè durant els 10 dies Kia, el teu Kia des de 15.500 euros amb finançament del Banco Cetelem no és la nostra última oferta. Vine al teu concessionari Kia i demana aquell descompte extra que et mereixes. Només fins al 20 d'octubre. Consulta les condicions a kia.com o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a Opel.es.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.